Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 17 de setembre del 2016, els veïns de la urbanització L'Arboleda, situada als afores de Pioz, un poble de la província de Guadalajara, es decideixen avisar el servei de seguretat de la urbanització. Ja fa massa dies que senten una pudor molt forta en una casa del carrer Sauces. Els vigilants entren al jardí de la casa, miren per la finestra, veuen unes bosses d'escombraries al menjador que els fan mala espina i truquen a la Guàrdia Civil.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem un crim amb molta foscor. Quedeu avisats. Hi ha quatre víctimes i un assassí que presumeix de ser-ho i que descriu amb pèls i senyals el seu crim en temps real en una conversa de WhatsApp. Els investigadors la van batejar com el xat de l'horror. Pot ser que un cop al cap que provoca danys cerebrals sigui la causa de tanta maldat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
La història que us expliquem avui va passar a la urbanització de L'Arboleda, a Pioz, una població de prop de 4.000 habitants de la província de Guadalajara. L'Arboleda és un barri residencial dels afores on tots són xalets i cases adossades. El dissabte 17 de setembre del 2016, a última hora de la tarda, els veïns avisen el servei de seguretat de la urbanització perquè ja fa dies que senten una pudor molt intensa. Ho explica la periodista Beatriz Osa, que en va escriure un llibre, Olor a muerte en Pioz.
Hay un aviso, los vecinos han notado un olor raro en el chalet, en torno a las inmediaciones del chalet de Pioz, en esa urbanización donde todos llevan un tiempo, unos días, notando ese olor que se queda, que se percibe en el ambiente. Y no saben de qué procede, porque creen que puede ser una tubería atascada, ha sido verano, ¿no? Y creen que puede proceder de ahí el olor o de un animal, no lo identifican. Y ahí es cuando dan ese aviso a los vigilantes de seguridad. Se acercan hasta ese chalet movidos por ese olor, porque además es lo que les va guiando hasta ese salón donde asoman una linterna a través de un resquicio de la persiana de la ventana del salón y ven ahí al fondo en una esquinita un montículo de bolsas.
La casa sembla buida. Ja fa força dies que els veïns no veuen la família que hi viu, una parella d'origen brasiler amb dos fills molt petits.
Hicimos la expresión visual, tanto yo como mi compañero, por el perímetro de fuera. Al sospechar por los malos olores en los segundos que había, levantamos la ventana del comedor. Vemos ahí, pues, moscas en el suelo y los bultos de las bolsas al final de todo el comedor. Automáticamente llamé a la Guardia Civil para comentar el hecho.
Aquest que sentíem era un dels agents de seguretat de la urbanització. La caserna de la Guàrdia Civil més propera és al municipi d'Orche, a 20 minuts en cotxe. Quan arriben a la porta del xalet i senten l'olor, els agents no els cal entrar per saber que allà dins hi ha un cadàver. Per tant, Actuen en tot moment tenint present que pot ser l'escenari d'un crim i que cal preservar-lo tant com es pugui.
Y en cuestión de horas se desata todo una parafernalia, por decirlo así, porque es el protocolo que llevan ellos, pero es farragosa a lo mejor de ver y que sorprende hasta a los pocos vecinos que a esas horas aguantan despiertos porque se va entrando la noche y ahí se plantan una ristra de agentes que van trazando todo una cuadrícula sobre el terreno de ese chalet de Pioz con la única finalidad de que nada quede expuesto i nada se pierda en esa recogida de pruebas.
El primer que han fet els agents ha sigut trucar al Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil. L'agent Enrique Sánchez ha rebut la trucada cap a les 9 de la nit i a les 10 i 40 minuts ja és a Pioz preparat per iniciar la inspecció ocular, una inspecció que comença a la porta d'entrada del jardí.
Des que entres per la puerta, teniendo en cuenta que tienes que entrar, claro, en el pasillo de seguridad, vas haciéndolo desde la puerta de entrada a la finca, entonces te vas encontrando, tenías una piscina, tenías unas mesas con una sombrilla que estaba tirada, podía hacer pensar que había una pelea, entonces ya se veía, se olía bastante. Cuando entramos en casa, vamos, abrir la puerta, eso era tremendo.
Des de la porta del carrer fins a l'entrada de la casa hi ha uns quants metres de jardí. N'inspeccionaran cada pam, i quan entren a la casa també van molt a poc. Abans no arriben al menjador ha passat més d'una hora. Quan tenen totes les proves assegurades i entra la comitiva amb el forense i el jutge.
El forense que recorre ese camino, esa cuadrícula que le han dejado muy perfilada a los agentes de la Guardia Civil sobre el terreno y el forense llega hasta el salón donde están esas bolsas y rasga una bolsa. Lo hace con muchísimo cuidado porque le han dicho ahí puede haber alguna prueba en esa bolsa de basura y asoma poquísimo por esa bolsa, lo justo para que él tenga la certeza de que está ante un cadáver.
A la primera bossa hi ha un cadàver, però encara hi ha cinc bosses més i totes estan plenes.
Y ahí es cuando descubren que dos adultos, hombre y mujer, están descuartizados y están en sendas bolsas sus cuerpos metidos. En varias capas, porque el asesino había tenido además esa intencionalidad de guardarlo todo en un principio para que no gotease. Y en otras dos bolsas que les quedan, de esas seis, es donde encuentran los cuerpos de los pequeños.
Varias capas vol dir que hi ha varias bosses una dins de l'altra. Els cossos de les dues criatures no estan esquarterats. Tots estan en un avançat estat de putrefacció. En un dels calaixos de la tauleta de nit de l'habitació de matrimoni hi troben els passaports brasilers de tots quatre. Són Marcos Campos Nogueira, de 40 anys, Janaína Santos Américo, de 39, i els seus dos fills, David, de 18 mesos, i Maria Carolina, de 3 anys. Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, es posen en marxa de seguida i aquella mateixa nit el capità José Miguel Hidalgo comença els interrogatoris.
Pues se inicia ahí un poco el reconstruir los pasos que había dado esta familia dentro de España y con quién se podía haber movido, en qué problemas podían estar metidos.
Els investigadors comproven que la família havia llogat la casa feia només 3 mesos, però segons el propietari feia un mes que no pagaven. L'home els ensenya l'últim WhatsApp que li va enviar al Marcos el 30 d'agost dient-li que estava intentant aconseguir els diners. El forner de la urbanització també explica que des del dijous 18 d'agost, és a dir, des de feia també un mes, ningú havia recollit el pa que deixava a l'entrada de la casa. La data coincideix amb l'últim dia que el Marcos va anar a treballar, el 17 d'agost. Treballava a la xurrasqueria Chelomo Plenilunio, a 45 minuts en cotxe del xalet on vivia.
Descubrieron que Marcos era trabajaba en un asador, y la víctima, el padre, y allí pues contactaron con los compañeros de trabajo de Marcos y descubrieron que bueno, pues que tenía una rutina bastante concreta. Salía de trabajar, se quitaba el delantal y tiraba para casa enseguida, no compartía, era agradable, era afable, pero no compartía mucho tiempo después del trabajo con el resto de compañeros, enseguida él se quería ir a su casa.
O sea, no era el perfil de la persona que pueda tener, bueno, pues eso, que se esté dedicando al tráfico de drogas, prostitución, cualquier otro tipo de ilícitos que le reportara dinero. Era una persona muy humilde, trabajadora del día a la noche, el día de los hechos trabajó hasta por la tarde. O sea, no nos daba un perfil que tuviera que ver nada con temas de delincuencia. Se miró el entorno también, el entorno de la mujer, a ver si bueno, pues había estado vinculada por algún motivo con prostitución, con alguna mafia dedicada pues al tráfico de personas. Tampoco vimos nada raro en ese sentido. La familia en Brasil era una familia acomodada por parte de, sobre todo de ella, de la mujer. No vimos nada raro.
Els companys de feina del Marcos els parlen d'un familiar. El Marcos té un nebot de 19 anys que algun cop ha passat pel restaurant. Es diu Patrick Nogueira i durant una temporada va viure amb els oncles. Els investigadors introdueixen el seu nom a la base de dades policials i de seguida tenen la intuïció que han ensopegat amb una pista important.
Tenía antecedentes por un hecho grave en Brasil, por apuñaló a un profesor, igual por una causa tonta, una discusión en clase del profesor que le recrimina unas ciertas conductas y le dio una puñalada en la cabeza. Una puñalada que le pudo costar la vida.
Y un día, en 2013, se levanta de su silla delante del resto de compañeros de instituto y saca un puñal de su bolsillo, una navaja pequeñito, y apuñala por detrás a su profesor. Él está impávido también cuando comete el acto, pese al pavor con el que le miran el resto de sus compañeros de clase. Y todo eso está además grabado, porque hay una cámara en el interior de ese aula en la que se ve cómo Patrick se coloca detrás de su profesor y le apuñala cuello y abdomen. Y se queda tan pancho. 2013, 17 años, solamente pasó 45 días en un centro de menores y salió.
Tornem a Pioz. 24 hores després de la troballa dels cadàvers, amb aquests antecedents, el nebot de la família, Patrick Nogueira, es converteix en el primer sospitós. Mentre s'inicia la recerca, a la casa de Pioz continua la inspecció ocular. Segons l'agent de criminalística Enrique Sánchez, els indicis del jardí podrien apuntar a una baralla.
La parte posterior había también un cenador y había unas mesas y unas sillas y unas hamacas, que eso no lo veía muy del viento. Eso se veía perfectamente que ahí había habido. A mí me daba la sensación, por el recorrido, que pudiera haber, que se hubiera producido una lucha o algo.
A la taula de la piscina encara queden les restes d'unes caixes de pizza i a la zona de l'aparcament també hi fan una troballa remarcable.
Allí pues apareció un carro de compra lleno de utensilios de la casa, basura, cubos de basura llenos y tal. Y bueno, ahí empezamos a ver ya cosas que nos llamaban mucho la atención porque había cortinas de baño limpias que no parecían que estaban usadas, pero se veían que estaban bien, o sea que no es que fueran a la basura. Nos llamó muchísimo la atención.
Quan observa l'interior de la casa, l'agent Sánchez s'adona d'un detall molt estrany.
Sobre todo que habían matado a 4 personas y que no se veía sangre. O sea, parece que han acuchillado allí a tal. Y me llama la atención eso de que no había sangre. O sea, había 4 manchas a la entrada, 4 manchitas pequeñas que se recogieron, pero no había un volumen de sangre de, como decir, aquí han matado a 4 personas y es que encima las han cortado.
Els investigadors veuen que dins de les bosses hi ha parts esquarterades de 2 adults, però l'autor o autors dels fets han deixat l'escena del crim neta com una patena.
Se limpió muchísimo, concienzudamente. Donde más movimiento ha habido ha sido en la zona del pasillo a la entrada, salón y cocina. Perfectamente lo podía haber hecho, tanto en el salón como en la cocina.
La policía sap que la sang es filtra per tot arreu.
En la cocina se veía que había habido movimiento, se percibía, pero tampoco se veía tanta sangre. Y el volumen de sangre grande que vimos fue cuando quitamos los zócalos de la cocina. Claro, tú veías todo limpio, pero no se veía lo que había entrado por el zócalo. Cuando quitamos los zócalos ya veíamos hasta dónde llegaba el charco de sangre, porque se veía que había bastante más cantidad de sangre. Debajo de lo que son los armarios del fregadero, la parte de la cocina y la parte de la nevera.
Recullen mostres de sang de les restes que han trobat a la cuina. Precisament allà hi ha unes taques que als investigadors els criden l'atenció perquè són diferents. Per la forma i la direcció, pensen que poden ser de l'assassí.
Eran muy pequeñitas, no tenían nada que ver con las otras proyecciones. Seguramente él se hirió y seguramente salió una proyección de su sangre y quedó allí en uno de los armarios.
La primera conclusió és que l'assassí o els assassins han matat i esquarterat la família a la cuina. Els agents continuen escorcollant la casa i a la segona planta confirmen un altre detall important. Les cortines de dutxa que han vist llançades a l'aparcament les han arrencat precipitadament del lavabo de la planta superior.
Entonces, claro, dijimos, las cortinas tienen que tener algo. Y así fue, luego en las cortinas sí aparecieron huellas.
Tots els indicis es traslladen al laboratori de criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid, on el comandant Serrano analitza una a una les bosses que contenien els cossos.
Y hay un indicio muy concluyente, que son esa parte alta de la bolsa de basura en la que se guardan los cuerpos, que a modo de lechuga amarrada se cierra con una cinta de carrocero, la cinta como si un celofán de estos anchos, y entre la bolsa y esa cinta de carrocero, si hay un perfil genético entre la bolsa y dentro de la cinta, no por fuera, es porque el perfil genético que hay ahí es porque alguien ha tocado a eso cuando se estaba cerrando la bolsa.
Fins d'aquí un temps no se sabrà si es pot extraure algun perfil genètic d'aquestes mostres. ...72 hores després de la troballa dels cossos, la Guàrdia Civil continua tenint un únic sospitós, Patrick Nogueira Gouveia, el nebot, un noi de 19 anys nascut a la ciutat d'Altamira, al Brasil, i que, com hem sentit abans, va passar 45 dies en un centre de menors per haver apunyalat un professor.
A partir de ahí la familia lo protege, lo manda a Europa, lo manda a estudiar al Reino Unido, a estudiar o a, bueno, a ver si despuntaba con el tema del fútbol. Del Reino Unido no sacó nada en claro, se vino a España y el tío se hizo cargo de él para, bueno, a ver si aquí en España en algún club de fútbol o algo podía, bueno, pues por lo menos dedicarse al tema del deporte.
Segons els companys de feina del Marcos, la relació del nebot amb la família de seguida es va començar a complicar.
Cierto es que los compañeros de trabajo de Marcos en un momento dado dicen sí que les había hablado de que tenía celos, de que desconfiaba de la relación entre su mujer, entre Janaina y Patrick. Es más, alguna vez Marcos dejó el delantal en el trabajo antes por volver un poquito antes a casa y ver si les pillaba infraganti.
Però els familiars de la Janaina ho desmenteixen i asseguren que la noia els havia dit en més d'una ocasió que tenia por del Patrick.
Y en una de esas conversaciones, Janaina cuenta cómo se había comportado un día Patrick, cansado, decía, de escuchar a la pequeña María Carolina que no paraba de llorar y de llorar. Y entonces les dijo a sus padres, ¿por qué no la sacáis ahí fuera? A ver, que cuánto aguanta ahí en la intemperie. Hacía frío de invierno y poco le importaba a Patrick que su prima de 3 añitos pudiese congelarse o no en el exterior.
La convivència s'havia fet tan insuportable que finalment el Marcos havia decidit deixar el pis on vivien en aquell moment i traslladar-se amb la família a la casa de Pioz sense el nebot.
Es un chaval problemático que le está generando problemas dentro de la familia, al final le da un ultimátum o cambias o te quedas solo y al final se queda solo. Se va al Alcalá de Henares, contacta pues un piso de estudiantes, al final se queda con 2 enfermeras viviendo en el piso y bueno, eran chicas jóvenes y decían, joder, con el cuerpazo que tiene, y él no era una persona que se relacionara ni hablara mucho con ellas. Él sí que hablaba de los tíos, sí que habla mal, habla que se han aprovechado de él. Básicamente lo que viene a decir es que el dinero que le manda a su familia se lo ha quedado su tía. Y encima luego ha sido, bueno, él empleaba la palabra un hijo de puta, que la ha dejado tirado en España sin ningún tipo de recurso.
La tarda del 20 de setembre, 3 dies després que es trobessin els cadàvers, el jutge d'instrucció ordena la detenció de Patrick Nogueira. Però quan els agents arriben al pis que comparteix amb 2 infermeres a Alcalá de Henares, el noi ja no hi és. Els agents rastregen les trucades del mòbil del Patrick, un iPhone 5. L'última trucada és del mateix dia en què l'han anat a detenir. La va fer per demanar un taxi des del pis on viu fins a l'estació del tren d'Atocha. Les càmeres de l'estació el capten agafant un tren en direcció a l'aeroport. Torna a aparèixer facturant la maleta a la Terminal 2 i més tard creuant la porta d'embarcament. El capità Hidalgo té clar que l'han perdut definitivament. Se'ls ha escapat per qüestió de minuts. Els agents comproven l'activitat del noi a internet. Quines han estat les últimes cerques que ha fet Lídia Orriols?
Des del 18 d'agost, un dia després que es veiés per darrer cop viva la família, les entrades a Google són Arboleda de Pioz, Crim i Matrimoni brasiler assassinat. Un mes després, el 18 de setembre, el dia que va saltar la notícia dels assassinats als mitjans de comunicació, el Patrick va trucar a la seva família al Brasil per demanar ajuda.
Y es que su familia le tenía por un niño modélico. Y que, oye, es que se está hablando, quizás han sido unos sicarios. Patrick, tenemos que sacarte de allí como sea. Y su padre le compra un billete de avión que tenía previsto para unos meses más adelante, se lo adelanta. Y entonces él se presta, claro, de su dócil. ¿Cómo no va a salir de aquí, pobrecito, si es que podía haber sido una víctima más de esos sicarios?
La familia pensaba que el Patrick estaba en perill. Y así es con Patrick Nogueira arriba al aeropuerto de Paraíba, al Brasil, on una càmera de seguretat capta la trobada entre pare i fill. El principal sospitós de la Guàrdia Civil ha aconseguit fugir, però el capità Hidalgo continua amb la investigació. Cal saber què va passar exactament en aquella casa de Pioz el 17 d'agost, l'últim dia que el Marcos va anar a treballar a la xurrasqueria i buscar la manera de fer tornar el Patrick a Espanya per poder-lo interrogar. De moment, els investigadors intenten reconstruir els moviments que va fer el jove el dia 17.
Se vio que había subido un autobús, utilizó una tarjeta de transporte joven de la Comunidad de Madrid para subir a Pioz, desde Alcalá de Henares. Lo reconocieron varios jóvenes que iban en ese autobús hasta dicha localidad, que se bajó allí.
Els joves que anaven a l'autobús han explicat als policies que el Patrick duia un parell de pizzas i que quan va baixar del bus eren prop de les 4 de la tarda. La Guàrdia Civil escorcolla el pis d'Alcalá de Henares, l'últim lloc on se sap que va estar el Patrick. Segons les companyes de pis, el noi havia pintat la seva habitació abans de marxar, havia netejat amb lleixiu tot el pis i va posar dues rentadores. L'agent Enrique Sánchez és un dels encarregats de fer la inspecció ocular.
Ahí esas manchas que se recogen en su habitación, pues cotejaron las manchas que habíamos encontrado en un domicilio y las que encontramos en la cocina del domicilio donde se habían producido los crímenes coincidían también con las que habíamos encontrado en su habitación.
El 5 d'octubre del 2016, 18 dies després que es trobessin els cadàvers, les proves d'ADN confirmen la presència de Patrick Nogueira a l'escena del crim. Les mostres que han trobat a la fulla d'afaitar i en un armari del pis d'Alcalá de Henares coincideixen amb les restes biològiques recollides a la cuina de la casa de Pioz. Però la prova que resultarà concloent és l'empremta de la bossa d'escombraries que contenia un dels cadàvers.
Tú piensas, coges una bolsa, la cierras con una mano y la encintas con otra. El perfil genético que da ahí es de la persona que ha encintado la bolsa. Difícilmente vas a dejar tu perfil genético en la parte que pega de una cinta de carrocero.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Fem un salt geogràfic i situem-nos ara al Brasil. Les famílies del Marcos i la Janaína estan desfetes, no només per la pèrdua dels seus familiars, sinó també perquè el principal sospitós és el nebot. El germà del Marcos, assassinat, l'oncle del sospitós, és el primer que es trasllada a Espanya per identificar les víctimes i interessar-se per la investigació. El seu advocat, Alberto Martín García, l'acompanya al despatx del jutge a qui demanen veure les fotos de la inspecció ocular.
Y la impresión que nos dio es que se trataba de una necesidad interior, difícil de explicar, pero que dijo solamente yo, mi familia me lo ha pedido, él pasó por aquel trago, se rompió a llorar de una forma tremenda, no las vio todas, por cierto, me parece que había 22 y en la 16 o en la 17 dijo que ya tenía suficiente, era muy fuerte, sinceramente, había que aguantar la respiración para poderlas ver a todo color y él en aquel momento ya nunca más. Volví a insistir.
Els pares no volen acceptar la culpabilitat del seu fill. La germana gran del Patrick, la Hanna Nogueira, que és advocada, viatja des del Brasil per trobar-se amb el jutge que instrueix el cas. Allà el capità Hidalgo i el fiscal li mostren les proves concloents que tenen contra el seu germà. I mentre al despatx del jutge passa això, a la Superintendència Regional de la Policia Federal de Paraíba, al Brasil, un jove de 19 anys posa una denúncia que encara farà més sorprenent el cas.
A la comissaria de la Policia Federal de Paraíba, el jove que ha posat la denúncia és Víctor Lincoln de Araujo. És amic de Patrick Nogueira i de tant en tant surten de festa junts. El Víctor va acompanyat del seu pare i porta un DVD i un mòbil. El noi relata a la policia brasilera que un dels companys de la colla, Marvin Enríquez, li ha deixat el mòbil perquè el seu s'havia espatllat i que l'encendre'l s'ha quedat esgarrifat.
Y claro, Víctor enciende ese móvil, carga todas las aplicaciones, se baja el WhatsApp y ahí empieza a ver una conversación de su amigo Marvin con Patrick.
Abans de deixar-li l'aparell, el Marvin l'ha reiniciat, però no del tot. I el que es troba el Víctor és el relat amb pèls i senyals i en temps real dels assassinats de la família del Patrick.
Y ahí es cuando los investigadores de la policía brasileña descubren el chat del horror, que calificarían después, y se encuentran con ese mare magnum de mensajes en el que, por mucho empeño que había puesto Patrick en que todos lo borrasen y se deshiciesen de las pruebas, pues nada.
El noi ha copiat al DVD la conversa de WhatsApp en 111 captures. El Patrick va compartir amb el seu amic Marvin gairebé minut a minut l'aberració que estava cometent. N'hem dramatitzat alguns fragments. La conversa estava escrita en portuguès i l'hem traduït.
Em vull imaginar l'escena. Tu arribant per matar.
Res, he vingut amb dues pizzas. I he deixat a ella que es fiqués a dins quan han anat a rentar els plats.
Què ha dit ella? Havies matat els nens en aquell moment?
No, res. El meu ganivet ja li estava tallant el coll, tio. Collons, els nens han començat a cridar. Ha sigut graciós perquè els nens no han corregut ni res, només s'han quedat agafats.
A qui has apunyalat primer? A la dona?
A la dona. Després a la gran, de 3 anys, i després al petit, d'un any.
Ah, no sabia que fossin tan petits.
Quan ja feia una estona que la Janaína i els nens eren morts, el Patrick va tornar a escriure al seu amic per explicar-li que estava cansat i tenia ganes de tornar a casa, però que encara havia de matar el Marcos, el seu oncle.
Déu meu, necessito anar a casa, dutxar-me amb 3M, el meu perfum, dormir en condicions.
Estàs generós, eh?
Només oloro sang i això que m'he dutxat.
Està tardant l'hòstia arribar al teu tiet.
De mínim a les 9. Si arribés a les 6, jo marxaria d'aquí a les 8:30, però no passa res.
Espera't allà, no ve d'aquí.
Sempre he treballat la paciència. Només hi ha una cosa. Si després em detenen, allà em violarien 30 vegades i després m'apagarien una espelma dins el cul. Si em detinguessin aquí, tant se me'n donaria.
Assassí de bebè dels collons.
Ni trucaria. M'estaria en una cel·la només per mi, mirant la tele fins als 80 anys... Almenys el meu tiet no pesa tant com la seva dona. Està grassa de collons.
La conversa entre els dos amics es perllonga durant 15 hores i la transcripció a l'atestat de la policia brasilera ocupa 16 pàgines.
Boi, el meu tiet encara no ha arribat. El que passa és que no tindré lloc per enterrar tanta gent. Aquí a la finca no hi ha lloc, però la tanca és una xarxa de filferro i aquí al costat hi ha un descampat.
Pensa amb claredat perquè no t'importi.
Fins i tot jo dubtava de mi mateix i em pensava que em faria fàstic, però m'he convençut d'una cosa. Sóc un malalt de veritat.
No sé què opinar sobre el que hauries de fer.
Jo crec que és arriscat enterrar ara, perquè a la gent se li farà estrany veure algú excavant de matinada. Boi, no he sentit res. Almenys ho he fet tot amb guants. No hi ha empremtes. Ara espero no fallar matant aquell merdós. He embolicat cada cosa amb 4 bosses i hi he passat cinta americana perquè no es trenqui la bossa.
I no degotarà, no hi ha càmeres enlloc.
He passat per l'entrada, que té seguretat, però no hi ha cap càmera.
Nen, ara estàs parlant com un assassí.
La conversa entre el Patrick cometent els crims i el seu amic Marvin donant-li idees i consells des del Brasil es va interrompent i es va reprenent en diversos moments. El Patrick acaba matant el seu oncle quan l'home confiat arriba de treballar. L'assassí torna a explicar-ho al seu amic per WhatsApp i així van passant la nit. El Patrick se'n va a dormir unes hores al pis d'Alcalá de Henares i l'endemà dubta de si ha de tornar al xalet de Pioz.
Boi, estic pensant una cosa. Llogar un cotxe, agafar les bosses i enterrar-les fora de Madrid. Com ho veus?
Tens algun lloc? No és una mica arriscat?
Boi, jo crec que és el millor. Que si troben els cossos...
Tornar-hi?
Perquè si ningú troba els cossos, tampoc ha passat res. Així semblarà que han marxat per no pagar.
Doncs fes això. Quines probabilitats hi ha que t'enxampin amb els cossos a dins del cotxe?
Cap ni una. De matinada tinc temps d'enterrar-los sense que em vegi ningú.
Doncs així vés-hi. Però com els enterraràs allà a l'urbanització?
Jo què sé, però... m'ensumo que alguna cosa anirà malament si deixo els cossos allà.
A mi em sembla que estàs pensant massa.
Jo crec que no. Encara que no tinguin manera de demostrar que hi he estat, n'hi ha prou que trobin algun cabell meu, o el que sigui. Alguna empremta dactilar que m'hagi passat per alt, o saliva, jo què sé.
No sé què dir-te. Ets tu el que has matat i has fet els càlculs. Te n'has de sortir. Ets tu qui ha pensat més en els detalls.
Però això no entrava dins dels meus plans. Jo vaig veure tota la casa. Vaig veure que allà no se'ls podia enterrar i no hi vaig tornar. No pensava tornar enrere ni sortir per aquella porta sense haver complert el deure.
Però ja saps com va. No investigaran fins d'aquí a 3 mesos. La seguretat allà...
Boi, el guàrdia de seguretat no m'ha vist. No m'ha vist entrar ni sortir. Quan he sortit aquest matí, ell estava regant les plantes.
Però és un cotxe, collons.
Però si fujo amb els cossos, guanyo uns 4 mesos. A finals de setembre, la meva cara podria ser el diari, comprens? He fregat el terra amb lleixiu, he netejat el pom, he netejat tot el que he tocat. Quant triga a descompondre's un teixit de pell, eh? Perquè la dona em va mossegar. Nen, no m'hi va veure entrar ningú. No me n'ha vist sortir ningú. Els carrers estaven deserts. Ningú m'ha vist la cara. L'autobús no tenen càmeres.
Diuen que no s'ha de tornar a l'escenari del crim. Però què t'hi pots haver deixat?
Puc haver deixat algun cabell del cap. Saliva en un got encara que l'hagi rentat. M'he endut fins i tot els cartrons de llet i els llençols on he dormit. Però ja veuràs, serà de bojos, perquè és una ciutat de 3.000 habitants i apareixerà gent. Gent esquarterada en una casa. Almenys el meu tiet tenia deutes. Parlaré amb l'amo del pis des del mòbil del meu tiet per demanar-li uns dies, per pagar el lloguer a finals de setembre. Com si degués diners a l'usurer.
Però ells poden saber exactament quan va morir, no?
Trobaran un caldo de descomposició dins de 4 bosses. A més, no sé ni com serà. I ningú sap on visc. Estic anant a buscar el bus. Petons.
Però el Patrick no va tornar al xalet de Pioz. Més endavant sabrem per què. A dins del mòbil, que era del Marvin, no hi troben només aquesta conversa macabra. També hi ha 8 fotos que el Patrick va fer mentre matava la seva pròpia família.
Hay 2 d'elles en las que Patrick posa con sus víctimas, no con los niños, pero sí con el cadáver de su tía descuartizado y con el cadáver de su tío también descuartizado. Con ellos sí posa y lo hace como si fuese un cazador con sus presas. Y luego tiene otra foto, casi de regodeo, ¿no? De posar él. Y se le ve como si tuviese el gesto levantado, alza la mirada. Y tiene el torso desnudo y los brazos aguerridos, endurecidos, marcando músculo. No se ve lo que tiene en la mano, pero quizás ese fuese el arma del crimen de la que luego se deshizo. Pero sí que se le ve ensangrentado y casi como si fuese el conquistador, como el cazador que ha triunfado cuando ha dado muerte a sus presas.
Els agents de la Superintendència de la Policia Federal Brasilera no se'n saben avenir. No els entra al cap que Marvin Enríquez, l'amic, no intentés aturar aquella salvatjada.
La policia brasileña se ha encontrado con un marrón que es ese chat. Y que saben que tienen ellos en su territorio al asesino, algo tienen que hacer con él.
Tenen l'assassí al Brasil perquè ja hem dit que el Patrick va fugir d'Espanya i tenen un encobridor o alguna cosa més. Qui és el Marvin, l'amic del Patrick?
Marvin Enríquez Correia és fill d'una família burgesa del Brasil i el seu pare té un càrrec important al govern. El Marvin tenia 15 anys quan va conèixer el Patrick, que és 2 anys més gran que ell. De seguida es van fer inseparables. El noi declara davant la policia, acompanyat d'un dels advocats més prestigiosos del país, i opta per fer-se la víctima.
Marvin calla. Marvin dice: es que yo no sabía qué hacer con eso, no sabía, no era consciente de todo lo que tenía ante mis manos.
Però el rastreig de les seues xarxes socials indica que el noi sabia que el seu amic Patrick estava a punt de matar el seu oncle i no va fer res per evitar-ho. Més aviat al contrari. Va publicar un tuit dient que havia viscut una nit de bogeria.
Él no sabía que el secreto se terminaría desvelando y que esa supuesta inconsciencia, ¿no?, que intentó luego vender ante los investigadores, se desmontaría tan tontamente hasta con ese tuit, en el que él ya había dejado claro que mira, que sí, que es que acabo de vivir una noche de locura. En la que, bueno, en vez de tuitear podría haber llamado a la policía, pero tampoco lo hizo. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
La policia brasilera també interroga Patrick Nogueira. Tot i les proves que l'assenyalen, no el citen a declarar en qualitat d'investigat. I després de prendre'ls declaració a tots dos, els envien a casa.
Así que con Patrick casi es un puro trámite. Ellos no le detienen. Ellos le dejan en su casa, con sus padres, como siempre blindado, porque además los padres no se creen nada de esto.
Quan la germana del Patrick, la Hannah, torna d'Espanya cap al Brasil amb tota la informació que li ha donat el jutge, la família decideix que si al final ha d'acabar entrant a la presó, és millor que sigui en una presó espanyola.
El 19 d'octubre, un mes després que es trobessin els cadàvers, el Patrick embarca en un avió amb destí a Madrid. La mateixa família n'informa la Guàrdia Civil, que demana que per precaució la seguin al final de l'avió, en un racó. A Barajas, un ampli dispositiu policial espera a peu de pista que la parella aterri a les 13:20. El capità Hidalgo entra personalment a buscar Patrick Nogueira a l'interior de l'avió.
Sí, entro ya por él. Él ya me estaba esperando a mí. La referencia que tiene la familia es que hable conmigo y que lo que tenga que hablar sea a través mía. Su padre le dice que tiene que dar la cara ante su familia y ante la sociedad. Lógicamente, ha matado a un hermano de su madre. Y el padre se lo exige y fuerza que venga. Yo creo que él voluntariamente no hubiera venido nunca aquí a España.
El capità Hidalgo pren declaració al Patrick Nogueira a les dependències de l'aeroport de Barajas.
Lo recuerda todo, excepto la parte de los niños. Ahí él no siempre alega tener una laguna en ese sentido mental, un vacío ahí que no sabe que él cuando ya se da cuenta los niños han fallecido, están muertos y no sabe cómo ha pasado.
Tota la resta la recorda perfectamente, excepte on llença el ganivet amb que comete els crims.
Él dice que lo tira, que utiliza elementos que están en la casa y que lo tira. Ahora, él lo tiene premeditado, él sí que hay cosas, incluso cuando coge el autobús, porque él sube en transporte público desde Alcalá de Henares hasta Pioz, y dice que va pensando, va con las pistas y va pensando de subo, no subo, los mato, no los mato.
La seva intenció era matar i així ho manifesta davant el capità. Hem dramatitzat l'interrogatori.
¿Y cuál fue el motivo real de que fuera allí ese día?
Lo desconozco. Yo tenía el impulso de subir a Pioz para hacer daño y con la idea de matar.
¿Realizó alguna compra antes de viajar a Pioz?
Compré una navaja unos días antes, dos rollos de bolsas de basura de color verde y otros dos rollos de cinta americana plateada.
¿Y para qué los quería?
Para guardar algo, pero no basura de la vivienda. Quería llevarme cosas de la casa de mis tíos y deshacerme de lo que pudiera relacionarme con el delito.
L'arribada de Patrick Nogueira a Espanya aixeca una gran expectació mediàtica i el comandant Juan Jesús Reina es veu obligat a convocar una roda de premsa.
Yo estoy seguro que ustedes están ansiosos por saber cuál era el móvil, cuál es la intención, la causa por la que Patrick ha asesinado a la familia. No lo tenemos claro. Lo que sí que podemos decir es que Patrick en todo momento nos dice que él no está loco. Y que sí que tuvo siempre esas ganas irrefrenables de asesinar y que no las pudo evitar. Resulta difícil dar un móvil. Resulta difícil. Pero sí que es cierto, y era una de las incógnitas que teníamos en la anterior rueda de prensa, que por parte de los investigadores sí que hemos llegado a la conclusión de que Patrick sentía cierta animadversión hacia su tío. En varias ocasiones había manifestado a distintos testigos esa animadversión insultándole delante de más gente.
Mentrestant, al Brasil, La policia deté Marvin Enríquez, acusat de ser col·laborador virtual en un delicte de sang. Aquesta figura de col·laborador virtual en un assassinat no apareix en cap codi penal, i això converteix el cas en un cas únic per als investigadors.
Pero bueno, en este caso sí que es muy significativo y nos falta esa pieza. Nosotros, como Guardia Civil, como esa parte de la investigación, no hemos llegado a interactuar con una parte que sí que participa como inductora o no en este, bueno, pues cuádruple homicidio.
Gràcies a aquest buit legal, els advocats del jove aconsegueixen que només passi un mes a la presó. El judici contra Patrick Nogueira se celebra 2 anys després, el 24 d'octubre del 2018, davant d'un jurat popular a l'Audiència Provincial de Guadalajara. El noi inicia la seva declaració deixant clar que el seu problema és mental. Escoltem què va dir ell mateix al judici.
Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más como cambiar las cosas y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono. Solo contestaré las preguntas de mi abogada.
I a partir d'aquí explica sense cap mena d'emoció com va posar fi a la vida de la seva tieta.
Lo que sucedió fue que Janaína limpiaba los platos, yo los secaba, fregábalos y pasábalos directamente a mí mirándome a la cara. Pero mientras hablábamos, me ha entrado exactamente la misma cosa, me he enfadado. Entonces me fui a por su dirección, me fui contra ella, ella me dio un mordisco, me mordió en la mano. Exactamente cuando me direccioné a su cuerpo y su dirección, ella mordió mi mano y en ese momento fue que le clavé en el cuello.
Crims. ¿Per què matem?
Sentim ara com explique de quina manera va matar el seu tiet.
¿Recuerda usted cuántas puñaladas le profirió a Marcos?
Exactamente no puedo precisarlo. Estaba en el jardín, tanto él como yo, hablando. Nos hemos sentado cerca de la piscina, hablamos un rato, y mientras él entraba para dirigirse al pasillo, a la puerta central, para encender las luces, también íbamos hablando y me fui a por él. Exactamente, casi que directamente por él. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo.
Le intentó quitar la navaja con su mano, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bien.
Pero no se abalanzó por encima de mí, así, y fuimos al suelo.
El judici intenta fer veure que es va tractar d'una baralla, però la policia, en canvi, està convençuda que abans que el Patrick assassinés el Marcos es va assegurar que sabés que tota la seva família era morta.
Le deja que entre a casa y cuando entra él cierra la puerta por detrás. Es un pasillo estrecho y la cocina está a la izquierda, los cadáveres están en esa zona. Él lo ve porque lo cuenta él y porque hay un hecho muy significativo, que hay un vecino que oye un grito estremecedor y no es cuando lo mata, es cuando ve los cadáveres. Él lo cuenta, él no tiene inconveniente en contarlo, que le deja que los vea, porque la venganza no es contra su mujer, no es contra los niños, es contra su tío, y quiere que su tío sufra, y si lo mata no sufre, tiene que verlo y luego matarle.
El que va venir després del crim del Marcos, més o menys ja ho sabem. El Patrick va netejar la casa i va deixar les 6 bosses d'escombraries al menjador. Quan va marxar, es va emportar les claus perquè havia de tornar per desfer-se dels cossos. Per fer-ho, si ho recordeu, primer volia llogar un cotxe, però després, segons va confessar, va creure que era millor agafar el cotxe de les seues companyes de pis, però les dues noies van fer servir el vehicle i ell no va poder utilitzar-lo per als seus plans. Llavors va decidir no tornar a Pioz i desfer-se de la roba i de l'arma del crim, llançant-ho tot en diferents contenidors d'Alcalá de Henares. L'advocada del Patrick buscava un atenuant que rebaixés la pena al seu client i va basar la seva defensa en un suposat problema neurològic de l'acusat, un problema físic, intentant demostrar que un dany cerebral era el causant de la maldat del noi. Acollint-se al dret a l'última paraula, Patrick va intentar reforçar la teoria de la seva advocada.
Yo pido perdón. No lo niego. No lo cuestiono. He causado demasiado daño. Hice sufrir a gente que no conozco, a gente que no tenía ni idea. Hice sufrir a gente que tengo aún cariño, mucho cariño. Pero yo también sufro. Yo sufro porque yo soy un hombre de un solo destino. Yo he cavado mi tumba de niño. Son un acúmulo de delitos, de contravenciones, de mierdas. Es una evolución de desgracias, una detrás de la otra. He bebido hasta no aguantar más. He cambiado de ciudades, pero simplemente no ha cambiado nada. He llegado hasta este punto y no puedo arreglar el pasado, no puedo cambiar nada más. A mí me gustaría, sí, que se me tratara. No me gustaría ser así. Porque la impresión que tengo es que las cosas solo van a peorar y van a continuar la misma mierda que siempre ha sido. A mí me gustaría, no me importa que sea una incisión en mi cabeza, que me empastillen hasta los cojones, lo que sea. Yo quiero cambiar y pido perdón por todo eso.
El jurat no es va creure que un suposat dany al cervell, un cop, fos la causa que provoqués que el Patrick matés i esquarterés els seus quatre familiars. El 4 de novembre del 18, 2 anys i 4 mesos després del crim, va ser la primera persona a Espanya condemnada a 3 penes de presó permanent revisable. La duresa de la sentència va empènyer la fiscalia brasilera a revisar el procediment contra l'amic del Patrick. El 28 de juny del 2019, mig any després de la sentència contra el Patrick, Marvin Enríquez ingressa a la presó com a presumpte còmplice dels crims de Pioz, però no s'hi estarà gaire temps. Al cap de 2 anys, al juliol del 2021, el jutge i una jutgessa redacta una sentència absolutòria perquè el suposat delicte que ha comès el Marvin no figura encara al Codi Penal. La magistrada no dubta a qualificar la conducta del noi d'abjecta, repugnant, sòrdida, freda i vil, però afirma que no pot ser considerada criminal simplement perquè no ha estat descrita com a tal a la llei penal. La sentència reconeix que hi ha un buit legal respecte a aquest tipus de conductes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Neus Sala. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não há garganta que não para. vida real, esse é verde. Brilhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida.